El món de les miniatures abasta un fascinant univers de creació a petita escala. És una disciplina que combina art, enginyeria i profunda paciència. Avui descobrim les petites obres d'art de Fernando Setién. Aquest artista uruguaià assentat a l'Hospitalet transforma la fusta en arquitectura de butxaca.
Yo creo que las miniaturas han estado presentes en la historia, ¿no? Son inherentes a la historia de la humanidad, ¿no? Porque nos permite en un solo plano ver todo un espacio y tener toda la información en un solo plano, ¿no? Y después yo creo que, bueno, tenemos ese niño, ¿no? Esa niña que está dentro, ¿no? Que siempre le da por jugar, por mover cositas, ¿no? Y por generar historias, ¿no? Con esos objetos que puedes manipular, ¿no? A pensar una idea, eso me da mucha satisfacción cuando ves que algo toma forma y me gusta, por ejemplo, seleccionar la materia prima, es algo que me gusta mucho porque hay que tener en cuenta que, claro, estamos trabajando a escala 1:12, hay que buscar muy bien las maderas, hay que buscar muy bien las vetas para que no se desproporcionen con la escala, ¿no? Y bueno, el resultado final, ¿no? El resultado final cuando ves que está bien, ¿no? Que estás contento con lo que has hecho, siempre con un espíritu crítico. Y los clientes generalmente son los coleccionistas de miniaturas, ¿no? Que o bien coleccionan piezas sueltas o bien proyectos más grandes, ¿no? Viviendas, casas enteras, edificios. Pero también, bueno, voy diversificando, ¿no? Se han abierto otros caminos, ¿no? Como el tema del cine, de la publicidad, el tema series también, ¿no? Que ha habido también algún encargo. Tengo obras en diferentes museos que han adquirido, sobre todo el Museo Nacional de la Miniatura y el Juguete de Estados Unidos, que está en Kansas. Y después tengo alguna pieza en el Museo del Diseño, aquí en Barcelona, con una escala un poco mayor de lo que trabajo habitualmente. Y después, bueno, en pequeños museos de gente que tiene museos particulares en Estados Unidos que me han comprado piezas.
Un any més, la companyia Parking Shakespeare converteix el Parc de l'Estació del Nord en un escenari teatral on gaudir d'un gran clàssic de la literatura universal. A partir del 9 de juliol i fins al 3 d'agost es podrà veure Hamlet, una de les tragèdies més laberíntiques i introspectives de William Shakespeare, un muntatge, però amb tocs d'humor, marca de la companyia Parking Shakespeare. En volem parlar i per això ens acompanyen un dels integrants de la companyia, l'actor hospitalenc Santi Monreal. Què tal? Com estem?
Hola.
També tenim el director i també doncs, l'encarregat de fer l'adaptació de el text, el Roger Torns, perdó, com estem?
Bé. Molt bé.
I després gràcies. Tenim també doncs, a l'actriu Àngela Coma, que també participes en el muntatge. Què tal?
Molt bé.
A veure, com està anant això? Perquè queda just una setmana perquè feu l'estrena. No sé com estan anant aquests últims dies d'assajos. Com ho porteu, això?
Doncs molt bé, no? Estem sí. Contents, baixant al parc, trobant-nos amb el parc, començant a fer passes i no sé, com t'ho explicaves abans, que és la setmana més dura, no? Una mica.
Sí, aquesta setmana és la setmana que ja comencem a assajar al parc, amb la qual cosa ens passem moltes hores al parc, fa molta calor, i bé, quan comencem les funcions ja venim a les 7 i estem una hora i mitja, però aquesta setmana és la setmana de més intensa. Més.
Bueno, anem directament a veure, va, el text. A veure, el muntatge es diu Hamlet i les coses podrides. A veure, expliqueu-nos una miqueta, perquè aquí és allò... tragèdia, no? Que fins ara potser a vegades estem més acostumats també, no? Alguna cosa potser més digerible. En aquest cas, explica'ns a veure, Roger, com has fet aquesta adaptació del text.
Doncs realment he canviat algunes coses, algun ordre d'escenes i he fet una petita variació, que és que un dels personatges explica la història, que és Horaci, que és l'amic d'Hamlet, i d'alguna manera ell explica la història i és el narrador. Aquest és el gran canvi. Després alguns moments, algunes coses petites, però en l'obra hi ha molta comèdia. Com és tragicomèdia, en realitat hi ha molta comèdia, hi ha molt humor, hi ha moltes escenes que depèn de com les agafis ja tenen la seva gràcia. Sí que és veritat que després hi ha moments d'usos o dramàtics, però ja hi és en l'obra original, llavors sí, simplement jo amb l'adaptació també he fet que el text sigui més fàcil de digerir, de dir i que passi més amb humor, diguéssim, o jugant amb alguns jocs de paraules nous, però ja hi és, diguéssim, en l'obra.
Jo dic Hamlet, però vosaltres en dieu, o ho dieu, Hamlet, no? O com va això, el canvi aquest? O és així, no ho sé, desconec.
No, vam decidir dir-ho així perquè en català, pues mira, Hamlet, i llavors estem dient així, no?
Sí, ho vam decidir. També ens funcionava amb algunes rimes, no? Com...
Sí, amb algunes coses del text, com Hamlet, bueno, que fem rimes i llavors...
Val. Doncs hi trobarem els grans temes, no? d'Hamlet, venjança, allò, indecisió, i després hi ha una cosa que feu en tots els vostres muntatges, que és introduir problemàtiques i temàtiques allò com més actuals, no? Diversitat de gènere, ho vau fer la nit de Reis, el bullying a Ricard III, la precarietat laboral a Molt soroll per res. Aquí quin seria el tema una miqueta que s'ha introduït?
Una mica per mi com Hamlet lluita contra una estructura en l'obra original, i jo vaig pensar que li entrava molt bé pensar en la masculinitat hegemònica i com que ell està intentant lluitar contra el que el seu pare li ha imposat. És com que aquesta venjança és una imposició del fantasma del seu pare, i ell ho fa, diguéssim, per obligació. Llavors lligava molt bé dins d'aquesta obra, d'aquesta trama, que ell estigués intentant desmuntar aquesta estructura de la masculinitat hegemònica.
Mm-hmm. Estem veient, mentre estàvem parlant, imatges dels assajos que ens vam poder colar l'altre dia, als assajos. Moltes gràcies, per cert, perquè no sempre allò, bueno, per nosaltres és molt, molt agraït, i és molt interessant poder entrar a veure els assajos. Santi, Àngel, expliqueu-nos una miqueta, a veure aquesta galeria de personatges que veurem vosaltres, què és el que hi feu, expliqueu-nos, a veure. Àngel, comença tu.
Molt bé, jo interpreto Ofèlia i Fortinbras. Llavors és interessant perquè són dos personatges molt diferents. Fortinbras potser és el gran representant, no, d'aquesta masculinitat més hegemònica, i com el triomfador, que és fort i ho aconsegueix tot, és com una mica la comparació que té amb Hamlet. I Ofèlia és una noia que té de referents molts homes, el seu pare i Hamlet, que és el seu enamorat, i llavors, clar, té dilemes de... És molt emocional, llavors té dilemes de qui fer cas, què fer, què sent, però és un personatge també molt... que es desfoga molt amb la música, amb la poètica, i sí, això és el que jugo. M'agrada poder jugar amb les dues vessants, no?
Clar, en el teu cas, Àngela, una cosa que sí que fa la companyia és que cada any obre un càsting perquè hi hagin un parell, no sé si són dos o tres actors, no? Tres actors, doncs, que es puguin sumar i puguin participar i sumar-se al nucli dur, podem dir, de la companyia i participar del muntatge. Tu ets una d'aquestes actrius, no sé com estàs vivint l'experiència.
Molt bé, m'encanta. Sí, de fet, jo em vaig presentar a Pàrquing ja un any perquè és un projecte que m'atrau molt. De fet, no he vist res de Pàrquing, però perquè no hi he pogut anar als estius aquí a Barcelona, però sempre me n'han parlat molt, gent propera, i és un estil de teatre que em ve de gust fer, em motiva, perquè, de fet, ho parlàvem amb un integrant del grup l'altre dia, però que fem teatre també per passar-ho bé i perquè la gent ho passi bé, i crec que Pàrquing ho té molt, això, i ho estic vivint molt des d'aquí, que m'ho estic passant molt bé els assajos, sento que m'ho passaré molt bé fent l'espectacle, i que a part no només és passar-s'ho bé, sinó que estem dient coses, no?
Mm-hmm. I tu, Santi, a veure, què faràs tu?
Bé, bueno, no volia sumar això, que nosaltres estem molt, molt contents perquè nosaltres obrim el càsting, i aquest any, si no recordo malament, es van presentar 220 persones, no? Vull dir que per nosaltres és un orgull, no?, que la gent vulgui treballar amb nosaltres. Malauradament, al final només poden ser tres, però sí que és veritat que nosaltres tenim molt clar que volem fer un càsting obert, que s'hi pugui presentar tota la professió, i molt orgullosos de que la gent vulgui treballar amb nosaltres.
Mm-hmm. Hem vist que el qui fa d'Hamlet crec que és un actor jove, no? Bastant jove, i nosaltres estem acostumats potser que quan veiem el personatge d'Hamlet, no?, sempre normalment l'interpreta un actor allò potser ja amb cert bagatge, no?
Més maduret,
sí, per dir-ho així. I aquí, realment, al final, el personatge en el text és una persona jove, no? I aquí heu respectat això, no?
Sí, en el procés de l'obra, diguéssim, que jo crec que comença més jove i acaba al final, segons per unes rèpliques de l'obra, acaba amb 30 anys, però això ho hem tret, i jo crec que és interessant que sigui ben jove, perquè també hi ha aquesta cosa innocent de, ara de cop, he de fer fer una venjança per ser rei, quan jo no he pensat ni en això, perquè estic amb la meva poesia i els meus llibres i els meus estudis. Llavors crec que era molt interessant enjuvenir-lo, diguéssim. També per la diferència d'edat amb Ofèlia, que se suposa que Ofèlia és molt jove, llavors jo crec que era més viable que fossin com bastant semblants d'edat, bueno, iguals d'edat, i que fossin dos adolescents perduts i outsiders.
Parlem una mica a veure de la posada en escena, perquè una de les gràcies, podem dir, no, dels muntatges de Park & Shakespeare és, com dèiem en començar, que esteu al Parc dels Til·lers, allà al Parc de l'Estació del Nord, no? Un escenari allò 360 graus, sense escenografia, entrant, sortint per totes bandes, sense perdre, per tant, aquesta essència de Park & Shakespeare, a veure com tu també, com a nova, no? Diguem en això, no sé com ho valora tot això el públic.
Home, primera d'entrada que nosaltres hi tenim molt per la mà, això, és aquesta setmana que les noves incorporacions que hi ha aquest any, doncs es fan seu al parc, no? Aleshores, com ho valora el públic? Jo crec que també hi ha una part molt, també com l'altre, ara, el Paco que va vindre a veure l'assaig, sí. Nos ha dit, ostres, hem vist la trastienda de l'espectacle, no? Els assajos, i hòstia, moltíssimes gràcies, i molt agraïts. Hi ha alguna part també que mostrar tots els canvis i totes les entrades i totes les sortides al descobert, també fa que hi hagi un punt de curiositat pel públic, de veure com ens ho muntem darrere, no? Com ens canviem, com entrem, com sortim, òbviament amb el focus en l'espectacle, però també hi ha alguna mirada que s'escapa cap a nosaltres com estem fent els canvis.
Clar, estàvem veient imatges d'algun dels muntatges i veiem això. No sé aquest any com ho fareu amb el tema de la calor, perquè apreta força, no sé si això us condiciona una miqueta o no.
Jo crec que sí, està fresquet, no? Arriba un moment, quan estem assajant, que sí que comencem més a la tarda, però quan arriba l'hora que ja s'acosta la funció, comences a estar, vull dir que estàs amb els arbres, està fresquet, pots venir, no hi ha cap problema, vull dir que s'està, no?
Sí, jo tenia por.
Abans parlàvem, no és mentida, ho estàvem parlant a fora.
Sí. A més, jo tenia por perquè, clar, és una novetat, tenia ganes d'arribar al parc per fer-lo nostre, les noves incorporacions, també perquè és un repte vocal, corporal, i és molt agraït en aquest sentit veure-us a vosaltres i prendre de vosaltres de la companyia. I jo tenia por d'arribar al parc i dir, no puc, o sigui, tot el que hem fet, de cop estic xopa de suor. I no, tampoc tant. Això, quan hi anem més d'hora, sí, perquè encara toca el sol, però l'hora que farem la funció, no tant. A veure, fa calor, és així, però no és
suportable.
Sí. No, si està bé, la gent pot vindre amb una cerveseta, vull dir que és una bona estona agradable.
Escolta, Santi, el projecte de Park & Shakespeare es va posar en marxa el 2009, si no m'equivoco. És un projecte que en un moment determinat vau dir que era un projecte de valents. No sé si això ha canviat o no, si seguiu pensant que és una aposta...
Sí, qualsevol espectacle que tingui més de 5 actors actualment ja és un espectacle, una proposta de valents. Últimament, bueno, les companyies fan textos amb 3, 2 personatges, 4 màxim, i que hi hagi una companyia que tingui un elenc de 10, 12, 8, ja crec que això és un valor pel que ve a veure l'obra.
I valor també afegit al fet aquest que dèiem, que al final és un espectacle gratuït, és a dir, tothom qui vulgui pot anar-hi, i és al final de l'espectacle que cadascú pot fer l'aportació que consideri. Aquest element el veu tenir molt present.
Sí,
no,
totalment voluntari. La gent pot vindre a veure l'espectacle i després, si vol, aportar el que vulgui, o si no, se'n pot anar. Vull dir que és un espectacle gratuït.
Molt bé, doncs escolteu, dijous que ve, com dèiem, a les 7 de la tarda, estrena, estareu, a veure, recordem els dies de dijous...
A dilluns, a les 7 de la tarda, al Parc de l'Estació del Nord. És així, oi?
Sí. Del 9 de juliol al 3 d'agost, descansant dimarts i dimecres, cada dia a les 7.
Doncs convidem a tothom que s'hi apropi a gaudir d'aquest muntatge amb LED i les coses podrides de la mà de Park & Shakespeare. Ha estat un plaer que ens hagueu acompanyat.
Igualment.
Que vagi molt i molt bé.
Moltes gràcies.
Nosaltres ara fem un cop d'ull a les propostes que tenim els propers dies a la ciutat, començant pel Festival Per Amor a l'Art, que comença tot just avui al barri del Centre.
desperta la curiositat, vine aquí.
Troba el sol,
el trapezi balanceja els seus peus.
Emoció.
Se me hunde el pecho en un pozo sin agua, un vacío donde los días se deshacen como el polvo. Camino entre paredes invisibles, con la piel viva, desgarrada, por la fricción de mis propios pensamientos. El silencio no es paz. El silencio no es paz. Es un eco que golpea mis huesos y susurra que cada movimiento, cada suspiro, no basta. Las voces llegan como olas que nunca rompen, ondas de exigencia que no dejan respirar. Sé más, haz más, siente menos, aprende a sostener lo que no puedes sostener. Y yo, frágil arquitecta de mis propios muros, apilo máscaras sobre máscaras para no quebrarme frente al espejo que me devuelva la mirada de una extraña. Me dijeron que si trabajaba duro todo iba a salir bien, que la disciplina era la forma más elegante de salvarse. Nadie mencionó que también podía convertirse en una forma lenta de desaparecer. Porque al principio todo parece admirable. Qué responsable que eres, qué constante, qué fuerte. Nadie ve que a veces la fuerza es solo miedo con buena reputación. Miedo a quedarse atrás, miedo a no ser suficiente, miedo a darse cuenta de que tal vez nunca lo fuimos, miedo. Sí que trabajas más y un poco más y luego otro poquito más, porque siempre hay algo que mejorar, siempre hay alguien que lo hace mejor, siempre hay una voz que aparece cuando el día termina y dice: podrías haber hecho más. Y lo peor es que esa voz suena exactamente como tú. Cada movimiento pesa, cada pensamiento duele, cada decisión sobre un laberinto del que no puedes salir, el aire aplasta. Y mi cabeza se llena de puertas que no sé cómo abrir. Cada paso que doy me recuerda que no hay descanso, que nunca, nunca lo habrá. Y sin embargo, en este abismo algo palpita, un hilo fino, invisible, una insistencia que no se rinde, no es esperanza, no es alivio. Es el recordatorio de que sigo aquí, viva. Y aunque las voces exijan mi muerte y la oscuridad me doblegue, mi cuerpo y mi mente persisten, raíces buscando tierra bajo la roca. Sé que no soy la única, otros habitan en esta guerra silenciosa, caminando bajo máscaras de hierro que pesan toneladas, fingiendo que no sangran. Hoy solo voy a intentar sostenerme mientras el mundo me empuja para que caiga. Voy a escuchar la voz que grita aquí, dentro. Que me tiemble el paso, aunque me duela el alma, para seguir aquí. Y eso, eso diminuto como un suspiro, hoy basta.
Molt bé, doncs, Carà d'Esparducé és la guanyadora de la 25a jornada de poesia jove de l'Hospitalet. Què tal, com estàs?
Molt bé, molt emocionada d'estar aquí.
Moltes felicitats. Ara hi ha en perspectiva, a veure, que ja han passat unes setmanes. Què vas sentir dins teu quan vas sentir el teu nom de que eres la guanyadora?
Sobretot una barreja d'emocions, de moltíssimes emocions a la vegada. No hi anava amb el pensament de guanyar, ni molt menys, sinó de compartir un poema que doncs, per mi és molt important. I és molt íntim al cap i al fi, i doncs la veritat és que en el moment en què vaig escoltar el meu nom va ser com... Ostres, encara la veritat és que no m'ho acabo de creure, i el que sí que vaig sentir, el que sí que recordo és molta gratificació, sobretot per notar que
que va arribar al públic i al jurat, que vaig saber expressar el poema i transmetre el missatge que volia.
Jo crec que va arribar, que tu dius, va arribar a tothom, eh? A gent de totes les edats, la veritat, perquè el tema aquest de l'autoexigència, jo crec que hi ha molta gent que, bueno, que sí, tenim aquest tema. I aquesta frase, que dius, podries haver hecho más. Aquesta frase de quan acaba el dia, ostres, podria haver fet més, eh?
Sí.
Que explica'ns una miqueta, a veure, al final, quin era el missatge que volies transmetre amb la poesia.
A veure, és que del que volia parlar principalment és d'aquesta veu interior, que crec que tots i totes compartim, i que doncs, sovint ens diu això, no? Que res del que fem és suficient. Per mi, l'autoexigència és una exigència que al final ens imposem nosaltres mateixos, o sigui, tot i que a vegades culpem a l'extern, sempre forma part de nosaltres, i és el que dic, o sigui, té la nostra pròpia veu, i doncs, a veure, és que és un sentiment molt universal, no? Tothom, al cap i a la fi, es troba en una situació semblant i la pateix, o sigui que no estem sols i soles en aquest sentiment, i doncs em emociona molt arribar, això que has dit, a un públic tan diferent, de tantes edats diverses i en situacions vitals, doncs molt diferents.
Aquesta jornada de poesia jove, al final, és més que sortir, recitar, sí. Ho vam comentar el dia del concurs, no? Us trobeu, sou 11, en aquest cas aquest any éreu 11 participants, que coincidiu durant un matí, i es crea com un vincle entre vosaltres que realment quan el veus de fora es veu com molt màgic, eh?
Sí, sí, no, completament. De fet, mira, va haver-hi una situació, una anècdota amb la qual m'emportaria sempre, i és que doncs, jo al transcurs del matí doncs, ens vam anar coneixent i tal, i em vaig adonar, bueno, ens vam adonar que tots i totes compartíem aquests nervis, aquesta vergonya d'ensenyar el nostre poema, i vam decidir anar a la zona del lavabo a recitar la nostra poesia entre nosaltres. I a veure, per mi en aquell moment va ser com, ostres, tots i totes tenim una necessitat enorme d'expressar el que sentim, d'aquesta necessitat de sentir la vida amb una intensitat immensa i volem mostrar-ho i volem ensenyar-ho d'alguna forma. I no sé, va ser molt bonic.
A les entrevistes prèvies que vam fer de la jornada explicaves que tu escrivies com una manera de canalitzar frustracions. Sí, sí. Seguiràs escrivint com tens plantejat, no sé si t'hi vols dedicar això, potser, o no?
Home, uau, és complicat, però sí, independentment de qualsevol concurs, de qualsevol cosa, continuaré escrivint i tant. És molt important per mi, és essencial a la meva vida avui dia. I, a veure, no sempre escric des de la frustració, això és veritat, però sí que quan em trobo amb un sentiment, amb una emoció que és molt complicada, que és difícil, no? Aquestes emocions que a vegades no saps posar-li nom, doncs per mi la poesia és com una eina, m'ajuda a posar una mica d'ordre en aquest caos mental i al final veure el món des d'una altra perspectiva.
Molt bé, doncs a seguir escrivint i a seguir endavant. Caral, ha estat un plaer. Moltíssimes moltes felicitats
gràcies.
De nou per aquest premi de ser la guanyadora de la jornada de poesia.
Moltíssimes gràcies, moltíssimes. Ha sigut un plaer.
Gràcies. Nosaltres doncs ara el que fem és fer un cop d'ull a les recomanacions que ens porten des de Riff Raff Discos i tornem.
Aquí tenemos por fin el tercer álbum de la cantante norteamericana Olivia Rodrigo. Un álbum que sorprenderá mucho a la gente porque mezcla estilos, sobre todo dentro de lo que es el pop y el rock, con mucho acierto, muy recomendable. Tiene canciones muy rockeras, canciones más bailables e incluso alguna colaboración como la de Robert Smith en una de las canciones, uno de los temas. Yo lo recomiendo, no prejuzguéis. Y porque haya sido una chica Disney, penséis que, bueno, pues va a ser como muchos de los trabajos de otras chicas Disney, que son pues como más para teenagers, digamos, para adolescentes. Es un trabajo muy maduro, yo creo que es el mejor que ha sacado hasta el momento, sorprendente, y que recomiendo de verdad que le deis al menos una escucha y una oportunidad. Olivia Rodrigo y su tercer álbum, muy recomendable.
Después de una vida de jaroteo, comiendo jamón del bueno, bebiendo hasta el agua de los floreros, de juerga y de bermuteo, llega una etapa menos cachonda, sospechas que algo se rompa, sospechas que el cuerpo anda menos fino, va a encajar tanto derribo. Y la gente que dice, yo no lo entiendo,
la gente que dice,
sale alto el azúcar,
la gente que dice,
es un triglicérido,
la gente que dice,
esto con sal de fruta, toma que sorpresa tan sorprendente, que estamos cascados mi gente, con tantos años nadando en vino, lo raro hubiera sido otro destino, ya no estoy hecho un pincel de nao, pero que no quiten lo bailao.
My years running on the road, my nights slipping on the cold. Cause my heart is yours, always been yours since long ago. Agua que baja del río limpia los miedos, moja el cerro y desprende. Agua que baja escondida, besa la orilla, lava el río.
Comencem la segona part del programa i ho fem amb rumba. Portem unes setmanes molt rumberes al Taquilla, Alma de Boquerón, Los Manolos la setmana passada i avui ens visita Marc Menéndez, més conegut com a Dantubi. Què tal, com estàs?
Molt bé.
Què et dic, Marc, Dantubi o...
D'on depèn, ve això? Com vulguis. Hi ha molta gent que em diu Marc, al gremi sobretot Dantubi, però Marc és més directe.
Val, doncs Marc, a veure, dijous vinent, 9 de juliol, portaràs la rumba al barri de Santa Eulàlia, concretament estaràs aquí al costadet a la plaça Maria Artigal davant del Centre Cultural. Una autèntica festa la que ens espera, o què? Què tens preparat?
A veure, doncs sí, al final la rumba sempre ha estat el meu eix vertebrador dels meus espectacles en directe, però també us he de dir que no només hi haurà rumba, que hi haurà més coses.
Més cosetes.
Al final també, no, la rumba sempre hi és la meva especialitat, és el que porto fent durant 20 anys, però també hi ha altres tipus de cançons, alguns medleys, també, sobretot amb cançons que la gent se senti còmoda i que la convidin a ballar i a cantar amb nosaltres.
Això és essencial, una miqueta, arrencar la gent doncs, que s'animi, que balli una miqueta, i com tu deies, això fa més de 20 anys, no?, que et passeges per escenaris, o quan vas començar?
Sí, mira, faré així molt ràpid. Vaig començar el 2007, que em va fitxar un grup que es diu La Pegatina. Ells estaven defensant el seu primer disc. Allò el que va fer és veure que jo realment marcar el meu camí, cap on volia anar. Tenia 21 anys i ja vaig tenir clar que jo volia fer un grup amb les meves cançons, tocar la guitarra i guanyar-me la vida amb això. Vaig fer el meu primer grup el 2007, es deia Rumba de Nou. Vam estar girant molt, era època del MySpace, i recordo que teníem com 40.000 seguidors o 50.000, una animalada. O sigui, era com que mediàticament teníem més força que el que érem uns niñatos que començaven. No? Fèiem rumba, reggae, ska, el típic d'aquella època, de la influència molt de Dos Minguet, Ojos de Brujo, Delincuentes d'aquella època. No? Bueno, després ens vam ajuntar amb un altre grup i ens vam convertir en Nou Son. Amb Nou Son vam estar del 2010 fins a 2016-17 aproximadament. I bueno, amb Nou Son doncs, bueno, vam gravar dos discos d'estudi, una maqueta, vam tocar la primera edició del Clownia, bueno, estàvem molt allà, una mica segona divisió, no, del mundillo, però molt actius, i fèiem salsa, rumba, temes propis, algunes versions. Després, ja el 2018 vaig plegar de fer temes propis i vaig passar-me de pet a donar-li més força a Dantubi, que és la meva marca personal, i ja vaig fer versions. I a partir d'allà, doncs, la meva vida econòmica...
Però això està molt bé, perquè tothom pot dir el mateix. Has aconseguit viure, al final, viure de la música tampoc és fàcil.
No he aconseguit viure dels meus temes, perquè això és molt complicat, però sí que és cert que no he perdut mai el meu objectiu, que era això, que era... Doncs jo tinc ànima d'animador, o sigui, tinc l'ànima rumbera, no? Agafar la guitarra i animar-te una festa, animar-te al cotarro, i sempre ha estat així, vull dir, sempre, bueno, ara ja no tant, òbviament, perquè ja tinc una edat, però al principi sempre que sortia anava amb la guitarra amunt i avall, llavors és com, sempre ha format part de mi.
És una actitud de vida, això, ja, o què?
Exacte, sempre ho dic, Sí, sempre ho dic, al final, bueno, jo personalment, doncs, bueno, m'agrada una mica l'hedonisme, el plaer, no?, una mica, doncs, la festa, òbviament, quan s'ha de posar un serio, es posa serio, no? Però al final la vida hem d'agafar i intentar coses que ens sumin, no? Ja ens resten prou coses. I per mi el fet de fer això, de sumar la gent durant un moment, i al final és que em dedico, la meva feina és animar-vos a vosaltres quan esteu de festa. I ho faig encantat, i m'encanta. Quan ajuntes la teva passió, el teu hobby, que es converteix en la teva feina, doncs home, jo puc dir que estic molt satisfet, però encara tinc més expectatives i ambicions.
A veure, explica'ns quines ambicions més tens.
Bàsicament, doncs, bueno, seguir creixent la meva marca, establir-la. Sí que és cert que us he de comentar que, bueno, que a vegades no es veu, però jo portava durant 2023, 24 i 25, en aquests 3 anys he fet quasi uns 700 concerts. Vale? Això és una raó de 200 i pico a l'any. Què passa? Que està molt bé, que m'he passat el joc, que d'Antubi, olé, has fet molt, però què passa? Que no tenia vida social, bueno, era difícil, perquè al final jo estic envoltat de gent, però moltes vegades em sento sol. No, em sentia sol moltes vegades. Però és això, igual un dia feia un bolo pel matí, un bolo per la tarda i un bolo a la nit. I el dia següent, o sigui, tornes a les 4 del matí, va fer, perquè també tinc un grup de versions que vaig començar fa uns anys, fa 3 o 4 anys, ens diem Verbenam. I això és una cosa que és la principal de la Bisbal, dels músics d'allà, perquè el trombonista tocava amb mi en Ausson, el que t'he comentat abans, em va dir, tio, que vull fer com una cosa diferent, tal, i fer-ho com per més joves i un format diferent. I vaig fer aquell projecte fa 4 anys. El que passa que ara he fet un pas al costat també, perquè és que al final, és el que et deia, és que no puc arribar a les 4 del matí a casa i després anar a fer una festa major a les 12.
No et dona la vida, no?
Jo soc d'aquí d'Hospitalet, estic a la nit, vinc de Girona i després al matí m'he anat a Tarragona. Llavors és com arriba un punt a la vida que has de fer una mica i estic en aquest punt ara mateix. Llavors, instaurar-me, com ara per exemple treballo menys, però treballo de lo que vull, puc escollir. I intento ser una mica exclusiu amb el que faig.
Molt bé, doncs això està bé, és un pas més.
Estàvem ahí,
intentando.
Sí.
Escolta, m'has vingut amb la guitarra, ens agradaria veure que ens fessis algun tastet d'alguna coseta d'això, de què pot sonar la setmana que ve en aquest concert? O...
Vinga, va, sí, som-hi.
A veure què pots...
Vaig a beure una mica d'aigua perquè...
Beu.
Aviam com surt això.
No, home, no. Recordem que serà això el dijous vinent, 9 de juliol, que estaràs aquí al barri de Santa Eulàlia, davant del Centre Cultural, amb... diferents versions, no? Com ens deies.
Us he de comentar que vindré en format trio, vindré amb bateria, baix i un servidor amb la guitarra. I bueno, a veure què us puc fer.
A veure.
Si vols, tu demana'm la cançó que vulguis, que te la toco. Mira, anem a fer un joc. Va.
No.
Digue'm algo, digue'm un grup de música, un algo, em digues pam, aviam si... És que sempre ho faig als concerts.
En sèrio? Però això m'ho havies d'haver dit abans,
sí.
Home.
No, però és que és així, perquè així com t'he agafat a tu, l'agafo la gent, perquè al final, quan als meus concerts intento que sigui participatiu, no? Que no sigui un florero que està ahí, saps? Llavors sempre tinc la jugada que dic, de cada 10 peticions, me'n sé una. O sigui, que així dono marge a la gent.
Bueno, jo ara, per exemple, estàvem provant així, no? Mentre provàvem alguna d'Alejandro Sanz, alguna coseta així que ens animi.
Per exemple,
també.
Va. Som-hi, va.
Va.
Ya lo ves, que no hay dos sin tres, que la vida va y viene, que no se detiene y qué sé yo. Pero mientes más que sea, dime que algo queda entre nosotros dos en tu habitación. Nunca sale el sol, ni existe el tiempo ni el dolor. Y llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué. Ya lo ves, que corazón que no ve, corazón que no siente o corazón que miente, amor. Pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir. ¿Y para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Y quién me va a entregar tus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? Llenará de primaveras este enero. Bajará la luna para que juguemos. Dime si tú te vas, dime cariño mío. Que me va a curar el corazón partido.
Molt bé.
Bueno, això també us he de dir que a mi m'agrada començar els concerts una mica més chill, més tranquil·let, fent cançons com aquesta, potser un Alex Ubago, potser una Flaca de Jarabe de Palo.
I després cap on avança això?
I llavors després ja la cosa es va animant i et puc tirar des d'una Chica Yeye a un Gypsy Kings, a l'Uno más uno son siete de Los Serrano, mitiquíssima. És que clar, els que són millennials, jo crec que tu també ets millennial, els que van veure les sèries primer per la televisió ordinària i després van néixer baixen les plataformes, doncs clar, encara ens recordem, no? Però mira, per exemple...
A veure...
No te quieres enterar que te quiero de verdad. No te quieres enterar. No te quieres enterar. Yeah, yeah, yeah. Que te quiero de verdad. Yeah, 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 yeah. Y vendrás a pedirme de rodillas un poquito de mi amor, pero no te lo daré. Yeah, yeah, porque no te quiero ver. Yeah, 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 yeah. Porque tú no haces caso ni te apiadas de mi pobre corazón. Búscate una chica, yeah, yeah. Que tenga mucho ritmo y que cante en inglés. Que tenga el pelo alborotado y las medias de color. Una chica yeye, una chica yeye que te comprenda como yo. Para, 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 para. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más.
¿Para qué?
Para no verte más. En un andén de la estación, bajo un sol abrasador, tú hablabas de un rascacielos del cielo de Nueva York. Vente a pronto a ver el mar, y tú en mí a una postal. Yo ya sabía que aquel día era el final. I així podria estar...
Quina nostàlgia, mare meva. Mare meva.
I acabo amb la de física i química.
Ostres.
I si no, després pues, ja ens podem anar a la rumba més catalana, que si vols després fem una més.
A veure, rapidet, va, que no tenim gaire temps.
Marcha, marcha, queremos marcha, marcha, marchoso, marcha, marcha, queremos marcha, marcha, marchoso, marcha, marcha, queremos marcha, marcha. Ping pong fuera, que se me sale la camisa fuera, que ping pong fuera, fuera, que se me sale la camisa fuera, ping pong fuera, ping pong fuera.
Molt bé!
Passem per molts estils diferents.
Doncs escolta, això és una miqueta el tastet del que podreu veure el dijous de la setmana que ve, com dèiem aquí, al barri de Santa Eulàlia, amb d'en Tubi. Marc, escolta, ha estat un plaer que ens hagis acompanyat.
A vosaltres.
I això serà una festa.
I tant.
Dijous que ve.
Us convido a tothom a venir, vull dir que... No sé el que és exactament l'horari, no ho tinc clar.
Crec que deu... ara no ho tinc apuntat, no sé si els companys poden dir, deu ser a les 7 o a les 8, en tot cas,
però, web... sí,
mentre hem anat
8,
parlant,
sí.
Han sortit allò al Cairo.
Si no, el programa o les
a les 8,
xarxes...
A les 8 em diuen.
Perfecte. Pues, si no, al programa o les meves xarxes podeu entrar-hi, a l'Instagram, a la web... Bueno, a la web he de dir que no la tinc una...
S'ha d'actualitzar una miqueta.
Els concerts no hi són, vale? però a l'Instagram sí.
Doncs molt bé. Escolta, Marc, un plaer.
A vosaltres.
I esperem veure't en una altra ocasió. Moltíssimes gràcies. Nosaltres ara el que fem és fer un cop d'ull a les estrenes de cinema i tornem.
¿Quieres que te cuente un secreto?
Comencem el repàs a les estrenes de cinema d'aquesta setmana amb La muerte de Robin Hood, una pel·lícula que ens parla dels últims dies del bandoler quan malferit arriba a un castell perquè li curin les ferides. Allà coneixerà una dona que li oferirà una última oportunitat per redimir-se.
Robin Hood. Bienvenidos a Normal, Minnesota. Un pueblo encantador donde el tiempo transcurre lentamente y donde siempre encontrarás una cara amable a la vuelta de la esquina.
L'actor Bob Odenkirk, protagonista de Nadie i Better Call Saul, torna a l'acció. I ho fa amb Normal, una pel·lícula amb altes dosis de comèdia negra. Un xèrif foraster arriba a un poble remot, però el que sembla un destí tranquil es transformarà ràpidament en un autèntic polvorí.
¿Hace un gran trabajo?
La vida en Normal es pausada, tranquila, predecible.
Me ha invitado a cazar para pedirme dinero o algún favor, estoy segura.
Necesito el permiso de construcción del ayuntamiento.
Carmen Machi, Rosy de Palma y Blanca Portillo encapçalen el repartiment de Dia de Caza, una pel·lícula que planteja una mirada actual sobre les tensions personals, socials i generacionals que travessen a les protagonistes.
Has jugado sucio, como siempre.
¡Pasa de mí, tía!
¡No me obligues a contar la verdad!
¡Qué hija de puta!
I acabem amb Minions and Monsters, la tercera pel·lícula de la saga protagonitzada per aquests humanets grocs en solitari promet ser un èxit de taquilla. En aquesta ocasió, l'acció es trasllada al Hollywood dels anys 20.
Tut-tut!
James, you have a real gift for filmmaking.
Eureka! Gloria, aleluya!
Recte final del programa i és moment per repassar les estrenes de sèries a les plataformes per aquest mes de juliol i ho fem amb en Guillem Infamarí de Serializados. Què tal, com estem?
Molt bé, bona tarda.
A veure, juliol i agost també, que
sí,
ara tenim dos mesos
miqueta,
per endavant.
Una miqueta d'agenda d'estrenes, tot i que s'anuncia amb poca antelació i jo començo a estar, deixa'm aquí fer la crítica, començo a estar molt fart de les plataformes que anuncien les estrenes gairebé una setmana abans, o així no pots planificar-te. Uh-huh. Però bé, bé, bé. Algunes bueno. Tenim destacades a l'agost que sabem que s'estrenaran.
Ara hi arribarem. Primer comencem pel juliol i comencem pels retorns, que n'hi ha dos.
Sí.
El primer és una sèrie d'animació X-Men 97, a veure.
Sí, aquí m'he permès la recomanació friki, ja que és l'última de la temporada, permetem una debilitat que tinc personal, que és aquesta sèrie que va engegar el 2024, però que era la continuació de la mítica sèrie d'animació de X-Men dels 90, que per mi va ser com fundacional, no? Recordo jo gravar els VHS de la tele quan ho feia a Telecinco, i és com forma part de l'ADN de la meva generació, els que hem crescut amb X-Men i amb Marvel, no? Llavors, ja un cop Marvel està una mica desbocada amb aquest univers cinematogràfic, també en crisi i que et perds molt, van decidir fer això, que retornava la línia que havia seguit als 90, que no té res a veure amb les pel·lícules, i pujar una miqueta també el to amb alineació adulta, però amb un estil molt dels 90, amb també aquesta estètica, admetem-ho, sexy, també, dels còmics, no? I vam fer una primera temporada molt divertida, també amb temes molt importants, amb unes escenes d'acció brutals, i ara torna, i és això, si és nostàlgia ben feta, també amb idees diferents i noves, i és com una connexió amb la infància, en el meu cas, que jo crec que qui ens vegi, si també recorda aquella sèrie, que entri ara perquè val la pena. És com, sí, sí, gaudir d'això de nou, des de la visió adulta, però també des de l'escapisme més absolut de Marvel, no?
Uh-huh. Va, doncs aquest és el primer retorn. El segon retorn destacat és la temporada 3 de Silo, que és la joia de ciència-ficció d'Apple TV.
Tengo fragmentos de recuerdos. ¿Y si a los fundadores les importábamos, por qué necesitarían destruir un silo?
Va, a veure, en aquesta n'hem parlat ja en alguna altra ocasió,
sí,
crec, eh?
És una de les grans sèries d'Apple TV, una plataforma que en general la ciència-ficció la tracta molt bé, amb bones idees, amb bones execucions, amb bon pressupost, i Silo és un exemple d'això, no? Una primera temporada amb un gir final del primer capítol que era brutal, una segona temporada que va seguir explorant aquest univers, per entendre'ns, no? Postapocalíptic, on la humanitat resideix en diferents setges, aquests silos sota terra, però bueno, tot ho vivim des del punt de vista de només d'un, no? I la Rebecca Ferguson, el seu personatge, doncs, que una mica aquest tipus d'històries, estil Matrix, per entendre'ns, no? De descobrir que hi ha alguna cosa més enllà d'això, va tirant del fil en les diferents temporades. Aquesta temporada, però, introdueix una segona línia temporal anant als orígens de la construcció d'aquests setges, no? D'aquests silos, i veure què hi ha darrere d'aquesta conspiració que va descobrint la protagonista. És una sèrie addictiva, és una sèrie molt ben dirigida, i que és tercera temporada, i l'any que ve arribarà la quarta i última. No? Qualcosa, també ho agraeixo i des d'aquí ho felicito, perquè sèries que sabem quan acabaran.
Sí, això n'hem parlat, perquè a vegades s'allarguen de forma allò innecessària. Va, hem fet els retorns, anem ara per algunes de les estrenes i comencem per el drama queer Tiptoe.
Sí, unes estrenes de la temporada fàcilment, no? A vegades anem molt fàcils a la hipèrbole, però si més no, d'aquest segon tram de l'any la destacaria moltíssim. Russell T. Davies, un creador excel·lent, reconegudíssim de la televisió britànica, It's a Sin, Years and Years, Queer as Folk, i aquí un duel interpretatiu brutal entre l'Alan Cumming i el David Morrissey, que parteix d'una història que ens explica un malentès entre dos veïns, un és un amo d'un bar queer, obertament homosexual, vivint lliurement la seva condició, diguéssim, i l'altre és un pare de família, que té dos fills, un de 16 i un de 22, que no està, està tenint molts problemes a la feina, amb la dona, està molt abocat també amb aquesta retòrica que estem veient de l'home hetero blanc en crisi, i més si li sumes també la identitat nacional britànica, el Brexit, les mentides a internet, el Covid no va existir. El Russell T. Davis agafa, és un còctel explosiu, sí, sí. Realment és un còctel molotov, amb molts ingredients, que el que ens ve a dir és, per una banda, reivindicar i posar en alerta que estan creixent molt els crims homòfobs, i que aquesta sèrie, sent una miqueta Girls and Girls, en aquest sentit de posar una miqueta d'atenció, plantejant potser una realitat més exagerada del que encara és, però que està avisant, crea un caldo de cultiu on es mesclen frustracions, mentides, equívocs, i també, i a mi una de les coses que més m'agrada de la sèrie és com posa en cara humana, no? I en la realitat el que està succeint en xarxes, no? I si tota aquesta crispació que estem consumint en xarxes la portem a la vida real, què passa, no? I passa aquí un conflicte entre dos veïns, a partir d'aquest malentès on el veí heterosexual es pensa que el veí homosexual està seduint el fill de 16 anys, les mentides i els malentesos acaben portant a un conflicte brutal, que ja la primera escena et planteja, que és molt dura, i és una sèrie que t'atrapa, que potser a vegades quan està més amb la part més identitària baixa una miqueta qualitat, però en canvi quan se senta amb els dos personatges i amb el seu duel interpretatiu, amb els seus diàlegs, és fantàstica, no? I el que ens explica ens apel·la moltíssim a tots, i crec que és una sèrie que és necessària.
Val, doncs d'un drama queer, això que dèiem, que ens farà reflexionar i que ens farà pensar, passem a un drama carcelari diferent del que estem acostumats, no? Que és La vida en la sombra, de Movistar, a veure.
Sí, ens porta aquesta sèrie, Waiting for the Out, es diu en anglès, el creador, mira, un altre gran creador britànic, no? Aconsegueix s'estrenar el mateix dia, Dennis Kelly, que ens va portar fa anys Utopia, mitiquíssima, i aquí és la història d'un noi. També té bastanta relació amb Tiptoe amb com tracta la masculinitat tòxica, la masculinitat tòxica i la violència també intrínseca dels homes, no? I també heredada. En aquest cas, un noi que el seu pare està a la presó, que el seu germà va sortir fa poc a la presó s'ha sortit de drogues, i ell és, diguéssim, el que està en un camí recte, tot i que d'alguna forma tot això forma, li afecta la seva ansietat, la seva manera de viure. I per afrontar això decideix entrar a la presó com a professor de filosofia, amb un grup de presos, aquí, bueno, des de l'humanisme i la filosofia intentarà ajudar alhora que ell començarà també a caure en moltes parts fosques de la seva ment, perquè clar, ja només trepitjar la presó, tot el pes de la seva família li ve a sobre, no? És una sèrie molt sensible, molt dedicada a també temes brutals, i d'aquestes, i sap greu dir-ho, però és que realment els britànics, i ho estem veient amb Tiptoe i aquesta, són uns mestres. Té por molt poc mèdic recomanar sèries britàniques perquè és que ho fan molt bé, i són els que encara mantenen molt l'ADN de la televisió de tota la vida, elevada amb grans temes, no? I aquesta seria un exemple, també.
Molt bé, doncs és una mica diferent del que estaríem acostumats amb un drama d'aquests, a presons, no?
Sí,
seria batusses,
fuig,
no?
Fuig del tòpic, i et presenta una història que també és real, no? Que les presons, recordem, no són només hem vist a les pel·lícules de forma exagerada.
Va, anem per una altra estrena. Will Ferrell és un golfista conegut amb el sobrenom d'El Halcón, és la nova comèdia de Netflix.
You were a big shot golfer.
I still am a big shot golfer. I just need to get my groove back.
Dad, the guys are saying that I'm not.
Va, jo soc molt fan.
Jo igual. De fet, és una miqueta ara pensar com lo de X-Men 97, o sigui, és impossible. Jo també, que he crescut amb aquestes comèdies dels 2000 de Will Ferrell, no sentir devoció per aquest actor, que aquí, i és cert que ell està a una etapa una miqueta, no diré cap caiguda, però en terra ningú, no? Molts comedians també estan així, no? I d'alguna manera, amb aquesta sèrie, que ell és creador, i el que li succeeix al seu personatge, està reivindicant, intentar tornar a la palestra i tornar a ser un líder de la comèdia, no? I en aquest cas, l'història d'un golfista, òbviament, estrident i histriònic, com no pot ser de cap altra manera. Will Ferrell només pot ser així, inclús el cabell en recorda el Mugatu, de Zoolander, que decideix tornar a prendre seriosament la seva carrera, tornar al circuit professional de la PGA per apallissar i batre el seu fill, que està començant a
el seu fill és.
Sí, home, ell com a narcisista empedernit que és, i a més, això li mou, no? Llavors, la sèrie juga una miqueta també amb aquest el punt de partida, no? Però en el fons també hi ha una manera d'intentar reconciliar i buscar la part humana d'aquest personatge que a l'inici és això, molt despreciable, però que anirà també obrint-se i vengant-se, i aquesta relació amb el fill s'anirà arreglant, no? Però bé, disparatada, estúpida, no? Com tot el que hi demanem a les comèdies de Will Ferrell ho té aquesta sèrie, i jo m'ho estic passant molt bé veient, la veritat.
Però sempre ens arriba, sempre, al final sempre ens arriba
sí,
al cor, eh?
Sí, i tinc ganes que triomfi, que torni a estar allà a dalt de tot.
Va, i dèiem en començar que ara ja no ens veiem fins a setembre, mm-hmm. però a l'agost hi ha estrenes.
Sí, i és això, les que tenim una mica localitzades, una de, i en data d'estrena segura és, per exemple, l'Internes, HBO Max, el 17 mm-hmm. d'agost.
Doncs mira, veiem el tràiler i el comentem.
¿Cómo conseguiste el anillo?
Ya lo sabes, no me hicieron ninguna entrevista.
Igual tendrían que haberlo hecho. ¿Un poder así no hay que ganárselo?
Va, a veure, aquesta no és la típica història de superherois,
no,
allò, eh?
No, no, si coneixeu l'Interna Verde, és un dels grans personatges de DC, que no tinc molt bona sort en una sèrie d'adaptacions, van fer una pel·lícula amb Ryan Reynolds nefasta, i ara que hi ha aquest nou univers DC, amb la nova pel·lícula de Superman i de més, han decidit, o intentaran fer una versió més premium, a HBO del concepte de l'Interna Verde, que recordem, bueno, són com un cos policial de l'espai que és a través d'un anell que dona molts poders, no? Llavors hi ha un d'ells a la Terra, que és el Kyle Chandler, interpretat després, ell s'està jubilant, diguéssim, i haurà d'entrenar el següent. I la sèrie el que ho fa és fer-ho en plan True Detective, no? Rebaixar una miqueta la part més superheroica, més clàssica, i portar una història del sud dels Estats Units, amb el segell HBO, amb grans actors com Laura Linney, per exemple, i tinc molta curiositat, per mi és una de les estrenes de l'any, i està Damon Lindelof com a creador, no? Un tio molt important, que per exemple va fer The Leftovers, o sobretot The Watchmen recentment, no? També demostrant que pot agafar un material de còmic i donar-li la volta a 360 graus i fer-la molt punyent i molt, molt única. No? Veurem què tal aquesta Atlantis, jo per mi és a les cites de l'agost.
Doncs 17 d'agost s'estrenarà aquesta. Breument, per acabar, tenim el retorn de Ted Lasso,
sí.
És la quarta temporada.
Quarta temporada, ja. Jo pensava que ja acabaria amb la tercera, per mi l'argument ja està tancat, però recordem que a l'agost torna Ted Lasso, l'han recuperat, i en aquest cas torna al Richmond, però no per entrenar l'equip masculí, sinó per entrenar l'equip femení. Una miqueta, una excusa per donar-li la volta a la sèrie, no? I fer-lo tornar aquí. I recuperar els personatges que més van agradar en la sèrie, no? Durant les primeres tres temporades, que per mi són magnífiques, són molt divertides, són allò molt feel good, i veurem què tal aquesta quarta temporada, no? A vegades les sèries quan es reinventen perden alguna cosa en el camí, i tinc molta curiositat per veure la rebuda també de Ted Lasso.
Veurem si està a l'altura de les altres temporades. Sí. Guillem, ha estat un plaer, com sempre.
No, igualment.
I ens veiem a partir del setembre. Que passis molt bon estiu.
Fins aviat, bon estiu.
Adéu. Nosaltres ja ens acomiadem i avui fem amb la música de Charlie XCX, que mostra la seva vessant més sexy, el tema Wink Wink. Amb ella marxem. Fins dijous vinent. Que vagi bé. You don't get me, no, you don't.